El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Nou capítol de la sèrie Prenem Pols el 2021 que ens porta avui a la secció local d'Esquerra de Sabadell per conversar amb el portaveu dels Republicans, Gabriel Ferrant. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos i per haver-nos acollit avui a casa seva.
Molt bon dia, gràcies.
Què espera Gabriel Fernández d'aquest 2021?
Home, aquest 2021 esperem diverses qüestions, diverses coses. La primera, evidentment tindrem eleccions a nivell de Catalunya, per tant esperem que d'aquestes eleccions pugui haver un govern que tingui la capacitat, la confiança, la legitimitat per poder tirar endavant el país després d'aquesta situació que estem vivint, que és una situació de quàtruple crisis: una crisi sanitària, una crisi ambiental, una crisi social i una crisi econòmica. Per tant, es necessita un govern que pugui liderar aquesta etapa de reconstrucció del país i també un govern que pugui continuar endavant amb el procés d'independència d'aquest país. Per tant, necessitem un govern que tingui aquestes doble vessant: la capacitat de saber gestionar correctament la situació de pandèmia i de crisi, i evidentment nosaltres volem un govern de progrés, d'esquerra, perquè sabem que quan s'apliquen receptes de dreta o neoliberals, així no es va com a societat. I per altra banda, un govern clarament compromès amb la llibertat nacional de Catalunya. I el partit que té aquesta doble vessant, aquesta doble condició inequívocament, és Esquerra. I això és el que espero, i espero que tornem a guanyar a Catalunya com ja ho han fet, perquè es pugui liderar aquest nou govern que necessitem més que mai. I per altra banda, a nivell general, el que espero és que comenci la reconstrucció del país, no? Estem molt preocupats per la situació social que tenim, per el patiment de la gent. Si tu trepitges el carrer a la ciutat, podem veure la situació quina és, i realment és una situació molt, molt greu i delicada.
Una situació delicada provocada en gran part per la crisi sanitària del coronavirus. Hi ha altres qüestions, però és una de les grans parts. Té la sensació que al llarg d'aquest 2021 i també amb l'acció de govern que s'està fent des de la Generalitat es podrà posar el peu al coll aquesta crisi sanitària? És a dir, s'està actuant de forma correcta per posar el peu al coll aquesta crisi sanitària?
Evidentment, qualsevol govern, jo ja ho he dit en alguna altra oportunitat, cap govern estava preparat, de qualsevol nivell, preparat per una situació com la que estem vivint ara. Això és evident. Considero, per exemple, el tema vacunació, s'està gestionant bé. Ara tenim el problema de que no estan arribant les vacunes necessàries per poder mantenir el bon ritme que ja vam afegir a agafar. És molt important que aquestes vacunes arribin. Hi havia alguns que estaven molt preocupats per vacunar contra la set groc. Pues jo li dic a aquests que el que han d'estar preocupats és de poder tenir les vacunes en temps i forma contra el Covid-19. Per tant, jo crec que sí, és millorable també. Es necessita un govern que tingui clar les prioritats i que pugui arribar a la immunitat el més aviat possible. Perquè sense això, tots els altres factors de reconstrucció econòmic i social són més complicats o són més difícils. Per tant, jo crec que sí, que el govern té les condicions. Evidentment, jo no soc ingenu, per això alguns volem un estat propi. Segurament amb un estat propi, moltes de les qüestions que estem patint ara no les patiríem, o no dependerien d'un tercer. Segurament patirien més per les nostres pròpies actes i no per la responsabilitat d'un tercer. Per exemple, aquesta ciutat té 13.000 autònoms. 13.000. El 75% d'aquests 13.000 són autònoms vinculats als serveis. El sector que més pateix amb aquesta crisi sanitària i amb aquesta crisi social. I el govern de l'Estat, del PSOE i de Podem, no té millor idea que pujar-li la quota, no donar-li cap ajuda directa. Evidentment, això és un problema, és una llosa que tenim i que arrosseguem. Per això m'agradaria tenir les eines d'un estat i tenir tots els recursos per poder-los posar per a aquesta reconstrucció i ajudar a qui més ho necessita. Per tant, tornant a la seva pregunta, el govern, confio i molt, i espero que amb un resultat d'una esquerra reforçada que pugui liderar aquest gran govern que estem demanant d'unitat, com ho fan les grans nacions. Quan hi ha crisis importants, les nacions el que fan és posar d'acord aquells que poden compartir una sèrie d'elements bàsics per tirar endavant a la nació, al país, a la societat, a tothom, per no deixar ningú enrere. Això és el que es fa. No hi ha problemes en pactar en els països seriosos en aquest sentit, no? Per tant, apel·lem a tots aquells que tenim un mínim comú, no? En aquest cas, evidentment, la idea de tenir unes polítiques de progrés i al mateix temps, com a mínim, al respecte, al dret a decidir, a la sobirania dels catalans. Això es clou a los partits, evidentment, del 155, de la repressió, de l'estatut quo, del règim del 78, aquests no compten en la nostra agenda per poder formar o tenir acords. Jo crec que lo important és tenir acord. A vegades no és només formar part d'un executiu, sinó també tenir acords, com per exemple l'últim pressupost de la Generalitat. Els comuns no formen part del govern de la Generalitat, però amb els vots dels comuns vam aprovar el pressupost del 2021.
Les restriccions ha estat una de les queixes que hi ha hagut a nivell social, sobretot com s'han comunicat i com s'han explicat aquestes restriccions, i moltes vegades també la sensació de no acords dins del govern de la Generalitat, amb uns consellers dient unes coses per les altres. En aquest sentit, com creu que han rebut els ciutadans aquestes qüestions i si creu que s'hagués pogut fer millor, per exemple, aquesta gestió comunicativa?
Bueno, sens dubte que sempre tot es pot fer millor. Sempre. Tot sempre es pot fer millor. També és veritat, com te vaig comentar al principi de l'entrevista, que estem moltes vegades en terrenys desconeguts. Per tant, el més important per mi és que el govern ha pres decisions sense mirar, sobretot algunes conselleries, en el cas de les que portem nosaltres, sense posar en valor o posar per davant l'interès partidista. Fins i tot amb valentia, afrontant el risc. Per exemple, és un èxit com se va liderar el tema educatiu, l'educació. No sé si recorda vostè que tothom deia que quan tornéssim a l'escola això seria l'armagedon, seria un desastre. Res d'això ha passat, la comunitat educativa ha sabut com gestionar aquest tema, les famílies
també.
Però,
per exemple, en aquest cas, els sindicats s'han queixat de que no tenien prou informació de com estava funcionant, per exemple, ara el gener, de si els textos arribarien
sí,
o no hi arribarien.
Segur, però jo estaria molt... Entenc la queixa, és normal, però jo crec que l'important, el transcendent, no és aquesta queixa. L'important és que tenim milers i milers de nens i famílies i l'escola ha funcionat i això és un èxit. I hem sigut valents com a societat i hem assumit, i això no es fa per arte de màgia, això és perquè has tingut un departament que ha sabut d'alguna manera transmetre tots els protocols, l'acció, perquè això passés, i una comunitat educativa implicadíssima, això també ho vull subratllar, implicadíssima, i les famílies que també van saber i saben respectar, la gran majoria, la enorme majoria, les condicions de bombolla, etc. Per tant, aquí hem tingut un èxit i hem tingut altres èxits també en matèria sanitària que s'han fet correctament al país, no? Ara som, per exemple, de les regions de l'Estat i d'Europa que tenien millor índice de vacunació. Evidentment, hi ha gent que voldria que tot passés ja. Sí, clar, a mi ja m'agradaria tenir tothom vacunat, però la màgia no existeix. I el tema de les vacunes, per exemple, és una gestió complexa. Estem parlant de que es necessita una logística per poder vacunar molt diferent amb la primera vacuna que ens va arribar, la de Pfizer, molt diferent a la vacuna de la grip. Suposo que ara, per exemple, la nova vacuna, que la d'Oxford, la que ja entra, bueno, quan ens arribi, sí, no? Suposo que això ajudarà a que aquest ritme que hem d'agafar sigui encara més alt, perquè el que volem és, el més aviat possible, vacunar a tothom.
Anem a Sabadell, pla de xoc Covid. S'està travant de forma correcta, el camí és aquest per donar suport als aquests autònoms, per exemple, que deia vostè a Sabadell, que ho estan passant malament?
No, evidentment no. El plan Covid, malauradament, és una frustració més d'aquest govern. Deve ser l'única ciutat on un plan de xoc Covid s'aprova pels pèls. Le recordo que es va aprovar per el vot de qualitat de l'alcaldessa. La meitat del ple li va dir que no. Per què? Perquè vam detectar que evidentment no s'estava jugant a la transparència i a la claredat que exigia el moment. I el més important, perquè el govern no té l'habilitat política per arribar als acords necessaris. En un tema com el Covid, que aprovin per un vot un plan de xoc, es diu fracàs. Es diu fracàs. I no és que només han votat en contra Esquerra, perquè moltes vegades fan aquesta caricatura. No, 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 no. Han votat en contra forces molt diferents. Ciutadans, Esquerra o la Crida. La meitat de la representació de la ciutat. Per què ha passat això? Perquè no s'ha fet curosament i correctament el treball polític que cal fer per poder arribar a acords. És, no, és una anomalia, per exemple, que l'alcaldessa no parla amb mi. Soc el principal, represento el principal partit de l'oposició. Com és que no hem tingut una trobada per parlar de com ens podíem posar d'acord? Ja sé que me diran, ha parlat amb el portaveu del grup, sí, hem tingut una trobada. Però dic, en política hi ha determinades litúrgies que cal preservar, que són les que ajuden a arribar a acords. Nosaltres vam treballar molt per al plan de xoc de la Covid. Vam fer moltes propostes. El problema és que detectàvem que ens deien que sí, però en la pràctica és un no. El problema és que detectem que en les partides pressupostàries no hi ha noves partides pressupostàries. Hi ha canvis de noms, però es mantenen el que s'ha el que feies, s'ha el que es venia fent. Per tant, el que no volem és que ningú ens enganyi. Jo crec que no s'ha fet el correcte, no s'ha donat una resposta a l'alçada, no s'ha estat valent. Mira, van fer aquella proposta del xec taló, no? Els 20 euros. Encara està per és una desgràcia. L'alcaldessa
la setmana passada ens deia que pendent de romanent.
Mira, si hi havia diners per a determinades qüestions, tiene que haver diners per a altres. Això és així. És un tema d'opció política. De fet, els romanents, vostè ara me lo diu, otro desastre. 24 hores abans, el govern s'estava proposant enviar els romanents a Madrid perquè sabien, i sabien que no tornaven, i això es va aconseguir frenar, que la ciutat digués que no, perquè Esquerra Republicana, amb la resta de grups que se van sumar a la nostra moció, van frenar aquella bogeria que 24 hores després el propi PSOE ha de reconèixer que està sol a nivell de l'Estat i ha de donar marxa enrere. Això és el que volia fer el govern de Sabadell als nostres estalvis, a nostres diners. Per tant, en aquell, l'anècdota del taló és un grup d'oposició planteja al matí una proposta que no és nova, no és nostra, l'hem mirat d'altres municipis que l'estàvem aplicant, amb èxit. La proposem amb la bona voluntat d'ajudar. Quina és la preocupació del govern 4 hores més tard? De quina és l'autoria? De què ells estaven fent aquesta... Ells estaven treballant en això. Això és politiqueria d'una altra època. És una cosa que els ciutadans no entendran mai. Els ciutadans entenen quan veuen que tu estàs proposant coses per ajudar. Això és el que veuen. I el govern en aquesta qüestió no està. Per què? Perquè com té una majoria de 14, pensa que això és una majoria social. I com jo ja he dit des de l'inici d'aquest mandat, per experiència pròpia, sé que 14 no és majoria social. És majoria de ple, que és una altra història, però majoria social no hi és. Per tant, aquell que té el rol d'alcalde o alcaldessa, què espero jo? Que tingui la capacitat, l'habilitat de poder posar-se d'acord, sobretot en aquells que representem a àmplies capes socials.
I això es feia en el mandat anterior?
Jo crec que sí. Vostè, miri, el plan estratègic d'acció social lo vam aprovar per unanimitat. El plan d'èxit educatiu lo vam aprovar per unanimitat. I no trobarà a cap polític de los que va estar en el mandat anterior que pugui dir que Gabriel Fernández no era capaç de portar-los a tots en una taula informal i després anar a les taules formals per trobar acords, per intentar que tothom estigués d'acord en aquestes polítiques, per exemple, les polítiques socials. I tant que es feia. I tant. I jo sé que els alcaldes Serracant i Juli Fernández parlaven de tu a tu amb els portaveus. De tu a tu, que és el que cal fer, sobretot a més en l'escenari que tenim. La força que jo represento és la segona força d'aquesta ciutat. Té 7 regidors, una quarta part del ple, gairebé 20.000 vots. És normal no parlar? I qui té la màxima responsabilitat? Jo sempre estic disposat a parlar, sempre. Però aquell que ostenta el càrrec ha de liderar, perquè si no, llavors és que no sap liderar. No sap liderar. No és conscient del que està fent.
Anem a temes concrets de ciutat, que si no se'ns anirà el temps i no ens donarà temps.
Endavant.
Anem als Merinals. Tenim les conclusions d'aquest informe del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. A priori, què li semblen les conclusions i quins han de ser els passos d'ara endavant?
En primer lloc, nosaltres no hem vist aquest informe, l'hem demanat, no ho hem vist i hem llegit a premsa, és una de les coses curioses d'aquesta ciutat. Moltes vegades la premsa sap abans que els grups polítics informacions d'aquest calat. Això no és, lo dic així de forma amable, però vostè entendrà que no és una cosa, des del punt de vista de la qualitat democràtica, no és el més correcte. En una ciutat com la que jo somnio, els grups municipals, com a mínim, la informació les arriba a l'hora, hauria d'arribar a l'hora com a mínim, jo preferia abans, però a l'hora que als mitjans de comunicació. Però es marca d'una forma de fer i d'entendre la gestió de govern que ja coneixíem i que ha tornat. Per tant, no ho hem llegit. Nosaltres, el govern, volíem que aquest procés que s'ha fet es posés a terme, no? I que aquesta mediació fos exitosa, que és el que nosaltres proposàvem. I això ha passat. Per tant, com ho vam manifestar quan es va signar aquell acord entre l'Agència d'Habitatge i l'Associació de Veïns i l'Ajuntament, vam dir que estaven, que ho veien molt bé, això. Ho veiem molt bé, perquè tots van acceptar que el resultat de l'informe, lo acceptarien. Tots han dit, accepto el que diga aquest informe. Què demanem? Que ara que ja tenim un informe fet, el més aviat possible, i li demanem a l'Agència d'Habitatge de Catalunya la màxima diligència, posi els recursos perquè la solució s'executi. Per què? Per dos factors. El primer, per la seguretat dels veïns que viuen en aquells pisos, que l'hem de garantir com sigui. I dos, per la dignificació també d'aquells habitatges, la dignitat d'aquestes persones que viuen allà. Per tant, sense haver llegit, que ens agradaria llegir, perquè nosaltres també tenim els nostres tècnics, que són ells també els que ens poden ajudar a veure què hi ha en l'informe tècnic, sense haver llegit, diem... Si us plau, agència, executi el més aviat possible aquesta solució que el Consell d'Arquitectes de Catalunya, no? El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha posat en aquest informe que, reitero, estem encara a l'espera per poder llegir.
Talls de llum, un altre dels temes dels que estem parlant darrerament. Sobre els talls de llum... L'Ajuntament explicava que havia arrencat el compromís d'Endesa de fer noves inversions en aquest cas a Sabadell. Li sembla bé aquesta, que Endesa inverteixi més a la ciutat? Entenc que sí. El camí que s'ha de seguir en aquest sentit amb els talls de llum, quin ha de ser?
Primer, que Endesa inverteix en la ciutat, només faltaria que no faci inversió.
No, però diuen que no l'havia fet en els últims anys.
Nosaltres recordo que Endesa també ens deia que feia inversions. Jo recordo haver parlat moltes vegades amb Endesa. Suposo que imaginarà que he parlat moltes vegades amb Endesa, no? Jo crec que hem de diferenciar una sèrie de qüestions que ens diu el govern, que estan bé, no? Home, que parlar sempre està molt bé, obrir oficines o atenció al públic, només faltaria que no facin atenció al públic i als ciutadans si tenen talls de llums, està molt bé. Intentar solucionar els temes, està molt bé. Ara, nosaltres el que li reclamem al govern és, no només això, si algú està incomplint la llei, com en el cas d'Endesa, que incompleix el Codi de Consum de Catalunya, no la llei 24.015, jo no parlo de la llei 24.015, parlo del Codi de Consum de Catalunya, aquest ajuntament, que és un dels 15 ajuntaments del país que té les competències per poder aplicar aquest Codi sense dependre de ningú, que no depengui de ningú, que faci les sancions que corresponen, a més de parlar, de negociar i de buscar millores. Però si les elèctriques incompleixen, se les ha de sancionar. Perquè una cosa que hem après és que es mou i arriba a acords, com per exemple el del compliment de la 24-2015, perquè se les va a sancionar i perquè en aquell moment havia governs que plantaven cara. Jo ja entenc que els socialistes no plantin cara. Com van a plantar cara si així estan treballant els seus jefes que van després als consells d'administració d'Endesa? No poden. Per això sempre és un altre, sempre responsable d'un altre, no?
A la Generalitat, per exemple.
Per exemple, però per exemple no diuen que la Generalitat El Tribunal Constitucional le va retallar les competències en matèria energètica. No diuen que són els estats els que tenen les veritables competències en la política energètica. Això no ho diuen. A mi m'avorreix molt. Miri, hi ha una posició que jo mai he estat d'acord. Mai he estat d'acord amb aquells que diuen que tot és culpa de Madrid, no tot és culpa de Madrid, però tampoc estic d'acord amb els que sempre estan dient gene caca. No, no tot és culpa de la Generalitat, Mireia. No. I quan tu tens capacitat d'incidir en la realitat, i nosaltres, que jo estic parlant des de l'experiència, hem estat la primera ciutat en sancionar a una elèctrica d'aquest estat, d'aquest país, perdó, que no tenim estat encara, d'aquest país, això es pot fer. Clar que es pot fer. El que no val és posar excuses. Sempre són excuses, sempre és culpa d'una altra, sempre... No, mire, i mesures, per omplir un titular. Planti cara, lideri, si vol l'ajudo, si vol estaré al seu costat. Amb això estaré al seu costat, senyora alcaldessa. Clar que sí. Sancionem-los. Si estan incomplint, sancionem-los. O, per exemple, el carrer Lepant. Jo ja sé que és una qüestió complexa, però posar un generador sempre està en les mans d'aquest govern. I no ho han fet. I fa més de 2 mesos que 25 famílies estan a la fossa en fred. Jo estava en aquell edifici. Anar a veure la situació d'aquestes famílies. És una vergonya. Per tant, mentre se soluciona el problema legal, que és complex, en paral·lel, l'Ajuntament ha de posar un generador o algo per donar les llums. Si no, per què està l'Ajuntament? Per solidaritzar-se, per dir que acompanya. Què vol dir això, dir que acompanya, si encara continuen les fosques?
Caserna. Què s'hi ha de fer, la caserna?
Bueno, en principi, el primer que ha de passar i que estem esperant, perquè no tenim cap novetat de què gestió ha fet aquest govern de lo que ha aprovat el ple per unanimitat, que és que teníem que demanar al govern de l'estat espanyol que no interposés el recurs. D'això no sabem res, no han fet cap roda de premsa, cap nota, no, això no ho anuncien, lo qual demostra moltes coses, denuncien altres coses, però aquesta que és important, que té unanimitat de tothom, això no ho sabem. Jo vaig dir al ple que volia que no fos només un correu electrònic com els tenen acostumats, que envien amb les coses que s'aproven al ple. Espero que no sigui només això, i espero que, ja que tenen tanta influència aquests dos partits que governen actualment a Madrid, que són els mateixos, hagin parlat amb els seus que estan allà perquè no donin aquest pas. Això és el primer. El segon, nosaltres creiem que cal que hi hagi un procés per poder discernir l'ús d'aquest espai. Segurament hi ha coses que generen molt consens a la ciutat. Genera consens el fet, per exemple, de que una part pugui ajudar o ser una peça important en relació a temes del taulí, a la investigació, a la salut. Però també genera molt consens que una altra part pugui ajudar al tema de l'habitatge, que és una prioritat. I segur que hi ha altres demandes que cal escoltar i atendre. I una vegada que tens totes aquestes demandes sobre la taula, prendre les millors decisions. Ara, el que és important, i crec que és un tema que també es discuteix molt a la ciutat, però no d'ara, des de fa dècades, que és la Gran Via, jo aquí vull fer un reconeixement al govern anterior. Resulta que les dues peces noves, les dues novetats en la Gran Via, que poden possibilitar noves oportunitats, les va conquerir el govern anterior. Artèctil i, si finalment triomfem en el tema legal de la propietat de la caserna, la caserna. Aquestes dues peces són oportunitats. Hem d'invertir en aquestes peces per poder fer això que tots diem des de fa dècades. Miri que això de la Gran Via jo he tingut que estudiar una mica, perquè com vostè sap, porto 18 anys en aquest país i en aquesta ciutat, porta dècades que es parla d'això. Dècades.
Se'ns acaba el temps, però Digue'm. Li vull preguntar per les eleccions del 14 de febrer. En les últimes hores s'ha fet un ple a Sabadell per escollir les meses d'aquestes eleccions, després la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre el decret del govern per quan ajornava aquestes eleccions. Les eleccions s'han d'ajornar? No s'han d'ajornar?
Jo crec que sí que s'han d'ajornar.
Però s'haurien pogut fer abans? S'haurien pogut fer, per exemple, desembre-octubre? Per estalviar-nos el procés?
Jo crec que se podien haver fet... El primer, nosaltres vam dir que no volíem que fos un tribunal quien posés la data de les eleccions a Catalunya, com torna a passar. De nou, ens apliquen una sort de 155 per imposar una data d'eleccions. Això estava en mans del president Torra. I abans que quedés inhabilitat, tenia que haver convocat, que era el que volíem alguns, les eleccions. No es va fer. Pues ara tenim aquestes conseqüències. Hi ha un acord ampli, amplíssim, del Parlament. Evidentment, a la llum de lo que els experts les estan dient. Per tant, el sentit comú indicaria que si l'àmplia majoria té un ampli consens que va en la línia de lo que els experts estan aconsellant, el millor, llavors, és ajornar. Perquè la gent no entendrà que si és veritat el que ens estan avançant que podem tenir com a escenari UCIs plenes al mes de febrer, estem al mateix temps votant i, si no pot votar la gent que està infectada, que pot ser un número molt gran, estaríem cercenant un dret a moltíssima gent. Ja no seria un grup de poca gent, que aunque sigui un, s'hauria de respectar i que tothom ha de tenir el dret a votar. Però podríem estar parlant de milers de persones. Per tant, què volíem nosaltres? Bueno, si hi ha aquest acord, que se respetés. Perquè l'ha acordat els grups parlamentaris on resideix la sobirania d'aquesta nació. Que aquests jutges facin això en Catalunya, que no ho van fer ni en el País Basc ni a Galícia, que així van poder canviar la data i no va haver cap problema. Home, que no fessin això, que no facin sempre a nosaltres, demostra el que hi ha. I a més és per un interès. És el PSOE que està interessat en fer això, envia unes entitats marca blanca a fer aquesta denúncia i el que li puc dir al PSOE, com li ha dit la meva portaveu nacional, cap problema. Sigui en Sant Valentín, sigui el 30 de maig o quan sigui, Esquerra està preparat per tornar-los a guanyar i per fer possible el govern que la gent necessita i es mereix.
Gabriel Fernández, gràcies per haver-nos acompanyat o haver-nos obert les portes avui.
Esteu a casa vostra quan vulgueu venir. M'hagués agradat una sala una mica més gran, no ha estat possible, no ens han autoritzat a fer un altre lloc més gran, però això és el que tenim i és casa nostra, que és casa vostra.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
El cafè de la ràdio amb Mireia Sanz.